TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 12 de desembre, darrera jornada de la vaga de metges al sistema públic. El comitè ha decidit mantenir-la després de la reunió d'ahir amb el Ministeri de Sanitat en què no es va arribar a un acord. Sí, però, que han decidit continuar negociant i es trobaran de nou dimecres de la setmana que ve. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic CIMEVAR.
La notícia és que si ells quieren reactivar, a pesar de que nos habían dado un ultimátum de que ya no se podía negociar más, de que habían llegado al límite, ahora, bueno, la huelga, yo creo que también la presión que ha ejercido el gobierno sobre el Ministerio de Sanidad a abrir esta nueva vía de negociación que nosotros aceptamos.
Durant els primers tres dies, la vaga ha obligat a reprogramar prop de 250 operacions i 8.000 cites hospitalàries i d'atenció primària aquí a les Illes. I tot això just en ple augment de la grip. La incidència gairebé es duplica en una setmana a les Balears, segons les dades de la Conselleria de Salut. Tot d'una. Vos en donen més detalls abans, però repassam altres titulars en un dia en què els tribunals tenen molt de protagonisme. El fiscal superior de les Balears, Julio Cano, se suma a l'equip de la nova fiscal general, Teresa Pera Mato.
Rellevarà Ana García de León com a cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat. Cano, per tant, deixarà el seu càrrec a les Balears.
Presó permanent revisable per a l'acusada d'incendiar un habitatge i provocar la mort d'un ancià malalt mentre dormia a Ses Païsses, a Sant Antoni, l'any 2023.
La jutge se l'ha condemnat per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La dona haurà d'indemnitzar la família amb 272.000 euros.
I tot quan hem conegut un nou informe de la UCO que indica que Koldo García va contactar amb el diputat socialista Marc Pons.
Els investigadors de la Guàrdia Civil sostenen que Pons hauria tingut al manco dues reunions amb Koldo García quan era cap de gabinet de l'exministra Teresa Rivera. García hauria intervingut perquè una empresa vinculada al comissionista Víctor de Aldama aconseguís una llicència per operar en el negoci dels hidrocarburs.
I quan s'ha produït una nova detenció en l'operació en què es va arrestar l'Eire Díaz.
La Guàrdia Civil ha detingut Anchón Alonso, el soci de Santos Cerdán, a l'empresa Servinàvar.
I també hi ha novetats en la crisi oberta per les denúncies d'assetjament sexual en el si del Partit Socialista.
En les darreres hores, el secretari d'Estudis i Programes, Javier Izquierdo, ha renunciat a la direcció federal i ha comunicat que deixa la seva acta com a senador per Valladolid.
I enmig d'aquesta situació hem sabut que l'Ajuntament de Palma declararà el president del Govern Central, Pedro Sánchez, persona non grata.
També en demanarà la dimissió i la convocatòria d'eleccions generals, tot en una moció de Vox que rebrà el suport del PP en el ple de dijous que ve.
I als esports no es descarta la participació del capità del Mallorca demà contra l'Elx. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. Antonio Raillo podria reaparèixer demà contra l'Elx, tot i l'operació al pòmul. El Mallorca juga un partit clau a Son Moix. A més, Omar Mascarell, convocat per Guinea Equatorial per la Copa Àfrica, es perdria com a mínim el duel de Copa amb el Depor i la Lliga contra el València. I el president del Barça, Joan Laporta, i els exentrenadors Luis Enrique i Ernesto Valverde declaren avui com a testimonis davant la jutgessa del cas Negreira. La instrucció investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, José María Enríquez Negreira, i el seu fill, Javier. I el ciclista mallorquí, Enric Mas, té l'intenció de reaparèixer després de la seva lesió a la pròxima edició de la Challenge el Ciclista Mallorca 2026, que es disputarà del 28 de gener a l'1 de febrer.
I tot això en una jornada en què el cel estarà tapat. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps, avui esperam alguns intervals de núvols més al cel que aquests darrers dies, amb temperatures que també poden corregir qualque grau a la baixa. L'ambient encara serà suau, però segurament ja per davall dels 20 graus. El vent, per la seva part, bufarà entre fluix i moderat de llevant.
Són ara les 8 i 4 minuts. En Rafa Andrés, al control tècnic, i amb en Sant López, Toni Escanelles i Cristina Bausà. Continuem.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Els metges del sistema públic estan avui de nou convocats a la vaga. El comitè ha decidit mantenir el quart i darrer dia consecutiu d'aturada després de la reunió d'ahir amb el Ministeri de Sanitat en què no es va arribar a un acord. Sí que es comprometen a continuar negociant dimecres en una nova trobada entre totes les parts. Durant els primers tres dies, la vaga ha obligat a reprogramar prop de 250 operacions i 8.000 cites hospitalàries i d'atenció primària.
Protesten en contra de la proposta del Govern Central d'Estatut Marc, el document que regula les seves condicions laborals. Volen que sigui diferenciat de la resta de treballadors sanitaris i que permeti, entre d'altres coses, que les guàrdies computin per a la jubilació, que siguin voluntàries i que s'abonin com a hores extraordinàries. El president del sindicat Cimeval, Miguel Lázaro, assegura que l'elevada participació a la vaga i les pressions polítiques que hi ha hagut a l'interior del govern central han fet que el Ministeri de Sanitat aposti per obrir un nou procés de negociació i retiri, diu, l'ultimàtum que havia plantejat. I desmenteix la ministra Mònica García, qui ha sostingut que part del que demana el comitè de vaga és de competència autonòmica i no estatal.
Ella sabe perfectamente que competencias son estatales. No queremos negociar con ella competencias autonómicas, ya lo sabemos. De hecho, lo que hacemos es negociar a nivel autonómico competencias autonómicas. Pero no se puede salir, no se puede justificar, evidentemente, con que ella hay cosas que no nos puede dar. Claro que nos la puede dar.
A la trobada del pròxim dimecres es tractaran assumptes que per als sindicats són bàsics, que inclogui el nou estatut marc, com són una classificació professional adequada, la jornada laboral mèdica, la mobilitat forçosa i l'exclusivitat.
I mentre hi havia aquestes negociacions, els metges sortien al carrer. No somos máquinas, somos personas. Defendemos nuestra vocación. Médicos juntos. Ahir van traslladar les protestes dels centres sanitaris a les portes de la delegació del govern a Palma.
De més, 300 professionals han volgut visibilitzar el seu rebuig al nou Estatut Marc, una concentració que ha tingut el suport del Col·legi de Metges. El seu president a les Balears, Carles Requesens, assegura que si no es milloren les condicions del metge, el sistema col·lapsarà.
No cercam condicions, cercam que aquest estatut protegeixi també el nostre sistema sanitari públic i que el faci un sistema sostenible, robust, no només per ara, sinó per els propers 20, 30 i 50 anys.
El seguiment de la tercera jornada de vaga ha estat similar al dels dos dies anteriors, un 85% als hospitals i un 70% als centres de salut, segons Cimeval. Això dels facultatius que han pogut secundar la protesta, perquè hi ha determinats serveis com ara les urgències o les atencions més crítiques com oncologia o diàlisi, que estan garantides. Els serveis mínims han estat del 100%.
I aquesta vaga s'ha produït mentre la incidència de la grip gairebé es duplica en una setmana a les Balears. La taxa és ara de 65 persones contagiades per cada 100.000 habitants davant els 37 de la setmana passada, segons la Conselleria de Salut. Tot i l'increment, l'arxipèlag es manté en un escenari d'epidèmia de nivell mitjà.
La grip continua en fase ascendent, però, en canvi, la circulació de la Covid-19 i del virus respiratori sincicial que causa la bronquiolitis en nounats és molt baixa. Es preveu que la tendència de contagis de la grip es mantengui a l'alça. Agafant de referència l'any passat, l'onada s'ha avançat 4 setmanes i això fa pensar que el pic coincidirà amb les festes de Nadal. Això sí, la situació als hospitals està controlada, diu Manuela García, consellera de Salut.
Se nota que hay un aumento de casos pues a todos los niveles. Lo que pasa es que, si bien es cierto, aún no se ha llegado a producir ningún tipo de saturación hospitalaria.
El govern manté les recomanacions de vacunar-se als col·lectius vulnerables i l'ús de la mascareta a tothom que tingui símptomes compatibles amb la malaltia.
8 i 8 minuts.
Què ha de tenir un Nadal per saber mallorquí? Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IDETRAS RAI.
El cas d'hidrocarburs esquitxa a les Balears. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil indica que l'exassessor ministerial Coldo García va contactar amb el portaveu adjunt del grup socialista al Parlament i exconseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons. Ho va fer durant la tramitació de l'expedient Villafuel, que tenia per objectiu autoritzar aquesta empresa com a operadora majorista d'hidrocarburs sense haver de justificar la capitalització de l'empresa amb 3 milions d'euros de fons propis que exigeix la norma.
Segons l'informe, Coldo va contactar amb Pons per esmenar mancances i de
deficiències. A més, apunta que dia 8 d'abril del 2021 l'exassessor ministerial va reenviar al socialista menorquí una imatge amb les dades de registre de la documentació relativa a Villafuel sense que el socialista respongués, cosa que fa pensar als agents que hi havia hagut una conversa prèvia. Una informació que, per cert, li havia enviat l'empresari Víctor Deldama. Però aquesta no és l'única vegada que varen tenir contacte quan Pons era cap de gabinet de l'exministra Teresa Rivera. Els agents de la Benemèrita relaten que el juliol del 2021 Coldo va demanar una reunió amb Pons, una trobada, però, que l'Institut Armat no considera necessària.
I encara de la trama d'hidrocarburs, Luco creu que el presumpte soci d'Aldama, Claudio Rivas, va destinar 1 milió d'euros a Avalos per obtenir la llicència. Una informació que hem sabut el mateix dia en què el Tribunal Suprem ha obert judici oral contra José Luis Avalos, Coldo García i Víctor de Aldama per la trama de les mascaretes. A més, el jutge Leopoldo Puente ha decidit mantenir a la presó l'exministre de Transports i el seu exassessor.
A tot això, els peris de la Guàrdia Civil l'han avalat els àudios de Coldo García davant el Tribunal Suprem. La defensa de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, en canvi, afirma que els enregistraments tenen molt mala qualitat i que és impossible identificar les persones que participen en les converses.
I en paral·lel a aquest cas, la Guàrdia Civil ha detingut Anxon Alonso, el soci de Santos Cerdán a l'empresa Servinavara, en el marc de la mateixa operació en què dimecres es va arrestar l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, per contractes públics sota sospita.
Els tres detinguts, investigats pels delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències i organització criminal, passaran a disposició judicial demà davant l'Audiència Nacional. Aquest nou arrest ha coincidit amb una vintena d'escorcolls en diferents empreses vinculades a la Servinavar, a Madrid, Sevilla i Saragossa. El PP denuncia que la situació és insuportable. El seu secretari general és Miguel Tellado.
Sánchez debe anunciar la dissolución de las Cortes y dar la palabra a los españoles. Debe hacerlo por higiene democrática.
El PSOE, per part seva, defensa que és moment de deixar actuar la justícia. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha parlat així de Vicente Fernández.
No tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en CEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha.
I precisament relacionat encara amb la CEPI, s'ha detingut a Julio Martínez i Roberto Rosselli, que són el president i el director executiu de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser rescatada l'any 2021. Se'ls acusa a tots dos de blanqueig de capitals.
Als presumptes casos de corrupció que esquitxen al PSOE s'hi ha d'afegir la crisi oberta per les denúncies d'assetjament sexual en la formació. En les darreres hores, el secretari d'Estudis i de Programes, Javier Izquierdo, ha denunciat a la direcció federal i ha comunicat que deixa la seva acta com a senador per Valladolid.
En un missatge a la xarxa social X ha explicat que ho fa per encarar nous reptes professionals i personals. Ara bé, ho ha publicat hores després que el diario.es publicàs al seu web que el PSOE suma una quarta denúncia per assetjament sexual. Aquesta vegada un cas que afecta a Izquierdo, i enmig d'aquesta crisi iniciada pel cas Salazar, la portaveu de l'executiu central, Pilar Alegría, ha defensat l'actuació del PSOE.
Yo creo que aquí lo verdaderamente importante es mostrar la contundencia entre cualquier conducta de acoso, frente a cualquier comportamiento de acoso, y siempre trasladando el apoyo a las víctimas para que se sientan protegidas, que se sientan seguras, sobre todo con esa posibilidad, por supuesto, de denunciar cuando ellas así lo consideren.
I avui el PSOE presentarà les conclusions estretes de la investigació del cas de Francisco Salazar. També els socialistes gallecs reuneixen la Comissió Executiva Nacional després que el fins ara president de la Diputació de Lugo, José Tomé, formalitzés la seva baixa.
I davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Palma declararà persona non grata al president del govern central, Pedro Sánchez. També en demanarà la dimissió i la convocatòria d'eleccions generals.
Tot en una moció de Vox que rebrà el suport del Partit Popular en el ple de dijous, el tinent de balda de mobilitat del PP a Cortes, Antonio Deudero.
Perquè és vera que aquesta situació ja és pràcticament insostenible en totes les novetats que dia a dia estem veient en els diaris, a la premsa, per l'activitat que estan fent els jutjats.
El test qualifica el cap de l'executiu espanyol de menyspreable i insta la ciutadania a aixecar la veu contra el govern, diuen, de clavegueres, prostíbuls i comissions, que segons afirmen sembla una còpia de dictadures bolivarianes. Vox assegura que Sánchez s'ha fet seu el control de totes les institucions estatals i mitjans de comunicació.
En canvi, el pla del Consell de Mallorca ha rebutjat la reprovació per una presumpta ingerència greu a la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol. És una proposta de Vox que considera que l'excap de l'executiu hauria intervingut per influir en la concessió de les subvencions directes a l'obra cultural balear i a Joves per la Llengua que el Consell va decidir retirar.
Segons afirma Vox, Armengol ha qüestionat i ha intentat influir en decisions adoptades pel Consell relatives a la retirada de les subvencions a entitats de marcat caràcter ideològic. Toni Gili.
Señora Armengol se ve en la superioridad moral de intervenir y decir que esto es catastrófico. ¿Y dónde está la segunda autoridad del gobierno? ¿Diciéndole a una institución insular lo que puede o lo que no puede hacer? ¿Dónde está la soberanía de esta institución para defender esto?
Tot i el seu suport a l'opinió de Vox sobre una trajectòria, afirmen, poc lloable d'Armengol, el PP ha votat en contra de la moció presentada per Vox en la seva reprovació. Escolta'm, Núria Riera.
No participaran de reprovacions que són cortines de fum. Continuarem fent feina, continuarem aprovant pressupost en ses partides que consensuem dins el pacte.
Mentrestant, la socialista Catalina Cladera afirma que el Partit Popular s'ha convertit en el copilot de la formació d'Abascal.
En aquí podrien reprovar, però contínuament és en els senyors de Vox per tota la seva ingerència que fan en el respecte, en els pilars democràtics, en els drets humans. Avui mateix no han llegit, no han volgut participar a la signatura d'un manifest en favor dels drets humans.
Passen 16 minuts de les 8 del matí. El fiscal superior de les Balears, Julio Cano, rellevarà Ana García de León com a cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
I així ho ha anunciat la nova fiscal general, Teresa Peramato, qui ha destacat que Cano és un exemple de feina, professionalitat i rigor. Ha dit d'ell que és un fiscal estimat, respectat dins la carrera, i és una de les primeres decisions que ha pres ella com a cap dels fiscals. I aquest ha estat el moment.
Permítanme anunciar hoy aquí la próxima designación de don Julio Cano Antón como nuevo fiscal jefe de la Secretaría Técnica. Ya lo he comunicado previamente a los vocales del Consejo Fiscal, pero ahora quiero hacerlo público y agradecerle públicamente que se sume a este proyecto.
L'anunci s'ha fet durant la presa de possessió del càrrec davant el Tribunal Suprem. Pere Mato també ha reconegut la tasca del seu predecessor, Álvaro García Ortiz, condemnat, recordem-ho, per filtrar el correu en què la parella d'Isabel Ayuso reconeixia els seus delictes fiscals.
I s'ha decretat presó permanent revisable per a l'acusada d'incendiar un habitatge i de provocar la mort d'un ancià malalt mentre dormia a ses païsses a Sant Antoni de Portmany l'any 2023. La jutgessa l'ha condemnat per un delicte d'assassinat en traïdoria. Ens ho explica Ivonne Arenyó.
La processada no podrà optar al tercer grau penitenciari fins que no compleixi 15 anys a la presó. Tampoc podrà gaudir de permisos de sortida fins que no passin 8 anys. La jutgessa la condemna per un delicte d'assassinat amb traïdoria sobre una persona especialment vulnerable i per un delicte d'incendi. Pel que fa a la responsabilitat civil, la condemnada haurà d'indemnitzar la dona del mort amb més de 86.000 euros i els seus 3 fills amb 62.000 euros a cada un. A més, haurà de pagar pels desperfectes ocasionals a l'immoble incendiat. Cal recordar que el Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears va considerar que l'acusada pateix un trastorn esquizoafectiu, però que en el moment dels fets les seves capacitats no estaven completament anul·lades. El jurat popular va emetre un veredicte de culpabilitat contra l'acusada i ara la magistrada ha dictat sentència que es pot recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
I en crida i cerca un home acusat de violar la seva fillastra en una vintena d'ocasions no es va presentar al judici que s'havia de celebrar aquest dijous a l'Audiència Provincial.
La defensa ha afirmat no saber res d'ell i la Fiscalia ha fet la petició de crida i cerca que el tribunal ha acceptat. El Ministeri Públic demana que l'home estigui condemnat a 15 de presó i al pagament d'una indemnització de 3.000 euros per un delicte continuat d'agressió sexual. Els fets es remunten als anys 2003 i 2004 quan la víctima tenia entre 9 i 10 anys d'edat. Des de llavors i fins al 2010 la va violar el manco en una vintena d'ocasions.
I ahir varen arribar a les costes de les Balears tres barques amb 65 persones migrants a bord. D'aquesta manera ja són 440 les persones que han entrat de manera irregular a les illes aquesta setmana. El govern diu que la situació migratòria és insostenible i ha reclamat ajuda a l'executiu central, un suport que també demanen els consells d'Eivissa i de Formentera, que no poden gestionar de manera adequada l'arribada dels menors migrants que queden al seu càrrec.
En les darreres hores han arribat 23 menors migrants no acompanyats a les Pitiuses, de 7 a Eivissa i 6 a Formentera. En total, la Pitiusa del Sud tutela 135 menors i a Eivissa 117. Carolina Escandell és la consellera de Benestar Social.
S'està generant un flux de persones, enriquiment de màfies, i ningú fa res. Ningú fa res. I aquí mos toca aguantar tota la pressió de lo que implica aquesta gestió. I és una gestió que és completament... no hi ha manera de planificar-la. Planifiques el que tens i automàticament una setmana després o dues setmanes després se t'han desbordat totes les previsions. És impossible.
El director general d'Immigració del govern, Manuel Pavón, també assegura que la situació migratòria a les Balears és insostenible i demana al govern central actuacions contundents.
Y el único que votó en contra del pacto de inmigración y asilo propuesto por Europa ha sido España. O sea que Europa está diciendo que pasa algo, Baleares está diciendo que pasa algo, los colectivos profesionales están diciendo que pasa algo, pero España parece que está mirando a otro lado.
Demanen actuacions urgents o que se cerqui el suport de la Unió Europea.
I el conseller d'Habitatge ha fet una crida a la responsabilitat davant la crisi habitacional en un acte a l'estació intermodal de Palma. José Luis Mateo ha demanat a constructors i a promotors que retallin beneficis i als propietaris de pisos que cobrin lloguers raonables per no empitjorar encara més la situació.
No és la primera vegada que el conseller llança aquesta petició, un toc d'atenció a tots els que participen d'una manera o altra en el negoci immobiliari. Els empresaris, promotors i constructors els demana que redueixin beneficis que no venguin a preus màxims ni pel que fa a habitatges nous ni a HPO o cases a preu limitat. Els propietaris que posen el seu pis per llogar, el mateix, que demanin menys per a facilitar-ne l'accés.
Que quizá, sabiendo que estamos hablando de empresarios, sea el momento en que esos empresarios ganando dinero, ganen menos dinero, porque la situación en la que nos encontramos exigirá que ellos también se ajusten y que a lo mejor el margen sea menor. Pues sí, lo exigirá y deberá ser menor. Y yo les pido que sea menor.
Mateo ha explicat que hi ha constructors i promotors que voluntàriament no han arribat al preu màxim que podien demanar per habitatges públics i que aquest ha dit és el camí. També han trobat casos de propietaris de pisos amb llogaters que compleixen els 5 anys de contracte que prefereixen no pujar-los els 200 euros que els permet la llei perquè hi puguin quedar. A la vegada, ha recordat que el govern ha posat en marxa iniciatives per donar seguretat jurídica als titulars dels immobles, com és el programa Lloguer Segur.
I les Balears tornaran de manera gradual als mercats financers a partir de l'any que ve, el 2026. El 40% del finançament ja provindrà del sector privat i el 2028 el 100%. Així es desconnectarà el FLA del Fons de Liquiditat Autonòmic, articulat l'any 2012 sota el govern de Mariano Rajoy per mort de la crisi econòmica. Ho ha anunciat el vicepresident Antoni Costa durant la presentació del Pla Plurianual d'Endeutament 2026-2028.
Segons el govern, serà possible gràcies al fet que la finca, que la salut financera de la comunitat ha millorat. En els darrers 3 anys les Balears han reduït més de 500 milions d'euros al deute i s'espera que la ràtio de deute sobre el PIB, sobre el producte interior brut, baixi al 18% enguany. L'executiu autonòmic destaca que aquesta normalització financera permetrà accedir a condicions de finançament més competitives, també reduir costos d'interès i continuar disminuint el volum total de deute. És Antoni Costa.
Podríem desconnectar-nos més aviat o menys en funció de... En funció de què? En funció de l'estalvi que aconseguirem per ciutadans de les Illes Balears. Si els mecanismes de l'Estat ens posen un tipus d'interès més gran que els que ens podem finançar a mercats, ens finançarem a mercats.
I vos explicam, vos parla ara dels empresaris del transport discrecional que reclamen renovar la flota d'autocars perquè siguin manco contaminants i també més espai als municipis per recollir i per entregar passatgers. Asseguren que el balanç de la temporada turística ha estat bo i pronostiquen que l'any que ve serà molt similar a la d'enguany.
Ho han reclamat durant l'Assemblea General Anual de l'Associació Empresarial de Transport de Viatgers Discrecional de les Balears, que ha congregat 150 empresaris del sector a Algaida. El seu president, Rafael Roig, assegura que traslladarà al conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, la possibilitat de recórrer als fons procedents de l'ecotaxa o programes europeus per finançar la renovació de la flota d'autocars.
Que pugui ser
tot igual que el estàndard, per carga i descarga, que feien el mateix els metres de llargada, d'amplitud, així com, per exemple, el millor carga i descarga estem 2 metres i mig, que feien 3, 5, 15 metres de llarg, i aquestes petites coses ja que ja poden ajudar pues, a regalar tots aquests temes, molt aviat que tenim de no saturació, però que ens queixem tots els grans per les carreteres.
Roig també reclama a les administracions competents reformar la formació per augmentar el nombre de conductors professionals disponibles a les Illes Balears, un problema que, diu, es repeteix cada temporada.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atam als esports, que no es descarta la participació del capità del Mallorca demà contra l'Elx. Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. L'equip mallorquinista realitzarà avui matí la darrera sessió d'entrenament abans de rebre la visita de l'Elx demà dissabte a les 4 i quart a Sant Moix. Per aquest partit, la principal sorpresa a la convocatòria pot ser Antonio Raillo, el capità, tot i que va ser operat del pòmul el passat diumenge, vol jugar demà. A més, Iago Barrasate ja podrà comptar amb Leo Román i Toni Lato, ja recuperats, i amb Pablo Torre amb molèsties lleus. Qui es baixa segur és Samu Costa per sanció. I Martin Valien va ser protagonista i migdia el programa Esports 3 d'IB3 Ràdio i ha reconegut que l'equip necessita fer un bon partit contra un dels equips revelació d'aquesta temporada com és l'Elx. L'escoltam.
Es un rival que está en muy buena forma, que tiene una idea de juego muy clara y nosotros estamos muy necesitados, o sea, de punto también creo que dar una buena imagen y por eso nos estamos preparando esta semana para poder hacer un gran partido el sábado.
El central eslovac ha parlat així sobre el rival de demà.
Ya lleva desde el año pasado con el entrenador, prácticamente una base de la plantilla que está juntos, que ha vivido un año muy ilusionante el año pasado y siguen haciéndolo en primera división. Una idea de juego muy clara, tratan muy bien el balón, se mueven muy bien en los espacios, pero creo que siempre es posible ganar a cualquier tipo de rival, sobre todo en casa, y nosotros ya tenemos suficiente experiencia y creo también que la calidad para poder imponerse sobre un rival como es Elche, aunque, repito, va a ser muy complicado, muy difícil.
A més, Valien podria establir en aquest partit contra l'Elx un nou rècord. En cas de jugar, es convertirà en el jugador estranger del Mallorca amb més partits disputats en la història del club, 259, superant així en un és. I Omar Mascarell, que jugarà contra el seu ex-equip, és convocat amb Guinea Equatorial per disputar la Copa Àfrica. Aquesta competició, que es jugarà al Marroc, comença el diumenge 21 de desembre. El migcampista del Mallorca partirà amb la seva selecció després del partit contra l'Elx i, en els millors dels casos, només es perdria l'enfrontament de Copa contra el Depor i el partit de Lliga contra el València. Recordem que el partit entre el Mallorca i l'Elx es jugarà demà a les 4 i quart i el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio dues hores abans. Més coses. El president del Barça, Joan Laporta, i els exentrenadors Luis Enrique i Ernesto Valverde declaren aquest divendres com a testimonis davant la jutgessa del cas Negreira. La instrucció investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, i el seu fill, Javier. Més coses. A la segona federació aquest diumenge hi ha derbi mallorquí a Ses Forques. El Porrera se rebrà la visita de l'Andratx aquest diumenge en el partit corresponent a la 15a jornada del grup 3. L'equip porrerenc du 5 jornades sense conèixer la victòria i és un dels coers amb 11 punts. D'altra banda, l'Andratx es nova amb 18 punts, a només un de la zona de descens. Escoltam l'entrenador del Porrera, Jaume Mut.
És molt necessari ja aconseguir una victòria, sobretot per refrendar i seguir creient en el que estem fent fins a dia d'avui. I per necessitat dels punts, perquè, bueno, per no quedar molt despenjat de la zona de la salvació.
El derbi el podreu seguir en directe diumenge des de les 12 del migdia aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. A les competicions europees, el Betis va guanyar 3-1 al Dinamo de Zagreb i es manté en bona posició a l'Europa League, però el Celta va perdre 1-2 davant el Bologna. A la Conference League, el Rayo Vallecano va vèncer 2-1 a l'equip polonès amb gols de Camello i Pacha Espino. Al ciclista mallorquí Enric Mas li agradaria participar en la pròxima edició de la Challenge Ciclista Mallorca 2026, que es disputarà del 28 de gener a l'1 de febrer. Mas confirma el seu retorn al circuit després de tancar la temporada passada al Tour de França amb una tromboflebitis a la cama esquerra, i són declaracions a IB3.
Sí, m'agradaria començar a ser challenge, m'agradaria fer la crono per equipos, que és un objectiu, bueno, és un esforç curt que podem, que jo crec que puc aguantar conjuntament amb l'equip, i després m'agradaria començar la volta a Andalusia, que és un poc més tard, i crec que ja... crec que podem estar bé ja en aquelles fetxes.
Tot i que Enric Mas manté silenci sobre el seu calendari, el director esportiu del Movistar, Eusebio Unzué, ha estat qui ha destapat els seus plans.
Pensamos que es un poco un buen momento para poner una cierta distancia con el Tour y ir a probar un poco su condición de hombre de grandes vueltas en otras carreras, y la idea la consolidaremos un poco en esta concentración, pero la idea es un poco una apuesta por Giro Italia y Vuelta a España.
Guillem Atrià i Delfi Brea ja són a semifinals de la Premier Padel de Barcelona. Fins aquí els esports.
Gràcies, Juanga.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest divendres, darrera jornada avui de la vaga de metges al sistema públic. El comitè ha decidit mantenir-la després de la reunió d'ahir amb el Ministeri de Sanitat, en què no es va arribar a un acord, sí, però que han decidit continuar negociant i es trobaran de nou dimecres. En aquests moments, els metges es concentren davant dels hospitals de les Balears, connectant en directe amb el Mateu Orfila de Maó. Gemma Carrasco, bon dia.
Bon dia. Per quart dia consecutiu, els metges de Menorca comencen a sortir a les portes de l'Hospital Mateu Orfila per fer visible el seu malestar amb el nou estatut marc que vol implantar el Ministeri de Sanitat. Comencen a desplegar pancartes i a preparar un micròfon per llegir alt i clar les seves reivindicacions. Mentrestant, l'aturada obliga des de primera hora a ajornar consultes i proves diagnòstiques, i alguns pacients han vist reprogramades intervencions no urgents.
Gràcies, Gemma. Miguel Lázaro serà el convidat avui a partir de les 9 al programa El Dia. I el fiscal superior de les Balears, Julio Cano, se suma a l'equip de la nova fiscal general, Teresa Peramato.
Rellevarà Ana García de León com a cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat. Cano, per tant, deixarà el seu càrrec a les Balears.
Tot quan han conegut un nou informe de la UCO que indica que Koldo García va contactar amb el diputat socialista Marc Pons.
Els investigadors de la Guàrdia Civil sostenen que Pons hauria tingut al Manco dues reunions amb Koldo García quan era cap de gabinet de l'exministra Teresa Rivera. García hauria intervingut perquè una empresa vinculada al comissionista Víctor de Aldama aconseguís una llicència per operar en el negoci dels hidrocarburs.
I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars a Eivissa, presó permanent revisable per a l'acusada d'incendiar un habitatge i de provocar la mort d'un home gran malalt mentre dormia. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. La jutgessa l'ha condemnat per un delicte d'assassinat amb traïdoria. La processada no podrà optar al tercer grau penitenciari fins que no compleixi 15 anys a la presó. Tampoc podrà gaudir de permisos de sortida fins que no passin 8 anys.
I a Menorca, una associació de veïns proposa a l'Ajuntament de Ciutadella crear una promotora d'habitatge municipal. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'estudi de viabilitat que han fet calcula la construcció d'un centenar de pisos de lloguer en sòl municipal, destinant una part a professionals essencials com metges, mestres o bé policies. El model parteix d'un crèdit bancari de 10 milions d'euros a 20 anys i d'un cost estimat de 100.000 euros per habitatge. Com que els terrenys ja són municipals, segons aquesta proposta, la promoció es considera a cost zero en termes de sòl. Els veïns calculen un lloguer mensual de 540 euros.
I el Consell Insular ha aprovat per unanimitat la declaració definitiva com a bé d'interès cultural immaterial de les Neules Calades. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Un reconeixement que permetrà que aquesta tradició rebi l'impuls necessari per continuar el seu desenvolupament. D'aquesta manera, les Neules passen a ser bé immaterial juntament amb les rondalles mallorquines i la festa de la Beata de Palma.
I avui també parlem de salut laboral.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui se celebra a Palma la jornada Construir Excel·lència Hotelera. Des de la salut i el benestar laboral que ha elaborat el clúster de salut BioIP, en aquesta se presentaran les conclusions que s'han extret d'un projecte en el qual hi han participat més de 50 experts per analitzar el dolor musculoesquelètic de les cambreres de pis. Ja tenim a l'altra banda del telèfon a la gerent d'aquest clúster de les Balears, que serà l'encarregada de presentar els resultats de l'estudi. Sara Pons, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Vos centreu en el dolor físic que poden patir les treballadores d'aquest sector. De fet, una de les dades que destaquen és que la meitat dels treballadors del sector hoteler de les Balears, que serien d'havers 80.000, tenen dolor musculoesquelètic. Per què preocupa la situació?
Bueno, preocupa la situació perquè també no hi ha un recanvi generacional de les treballadores, i al final les treballadores de pis són el col·lectiu més abundant en el nostre sector turístic, que és el principal, no?, motor de les Balears. Llavors, tractar i cuidar i entendre i buscar solucions per millorar el sistema i millorar com es tracten, com es deriven, com es recomanen anar a la part pública, a les mútues i demés, doncs és molt d'interès.
Mm-hmm. Fa incrementar, entre d'altres qüestions, també l'absentisme, les baixes laborals?
Exacte. A veure, tot té molt a veure, no? Si la gent està més cuidada, doncs produeix millor, s'absenta menys, no? I també augmenta la productivitat. Llavors, una feina d'intentar buscar els cuellos de botella, no?, que diuen, i intentar millorar la situació.
Sí. Hem parlat ara d'un dels titulars, d'una de les conclusions d'aquest estudi, però quines són les altres conclusions d'aquest estudi que heu fet des de gener fins ara?
Pues mira, l'estudi, vull remarcar que ha estat un estudi de més d'un any on hem segut tota la cadena de valor, des de la Federació Hotelera, les Kelis, de l'Associació de Kelis de Mallorca, tots els metges de especialitzats en dolor crònic, en traumatologia, en rehabilitació, també a l'IBASAL, a l'Institut de Balear de Salut Laboral, Servei de Riscos de Prevenció de Riscos Laborals, les mútues. Llavors, tothom s'ha assegut en una taula a discutir què és els problemes que tenim, com els podem millorar, i arribem a un consens, no? A part de tots aquests representants, ells han hagut d'ampliar les opinions amb el seu col·lectiu. Llavors, hem rebut al voltant de 11.000 respostes i acabem amb un informe que són conclusions no que ens hem inventat nosaltres, sinó que estan consensuades amb tot l'ecosistema, i això és molt potent, no? Uh-huh. Entre les coses que han sortit, no? I per imaginar 11.000 respostes, resumir-les en tres punts és molt complicat, però bueno, ho intentarem. Una és la millora del circuit assistencial, no? De que com les treballadores, quan tenen un dolor, se'n van una mútua, servei de riscos laborals, atenció primària, depenent del que sigui. I ell, això mateix no està encara clar, ni entre les treballadores, ni els empresaris, ni fins i tot la part pública no sap ben bé a vegades cap on ha d'anar un treballador quan té un dolor o un altre, no? Llavors, tenir un protocol comú i que aquest sigui conegut és una acció relativament fàcil que es pot fer i es pot aplicar, i podem informar i podem fer campanyes, no? Això ha sigut una de les mesures. Una altra és equilibrar les càrregues, no? Avui en dia les cambreres de pis tenen com un cupo d'habitacions que han de netejar, i no es modula en funció de l'ocupabilitat del local, ni de les sortides, ni les entrades, i llavors intentar equilibrar les càrregues de feina a temps real, amb les previsions que hi ha en reals. Això és una altra mesura relativament fàcil que es pot començar a aplicar. Després, més coordinació entre els equips mèdics, perquè en Medicina del Trabajo, Servei de Riscos Laborals i Atenció Primària no comparteixen dades entre ells. Llavors, si se'ls diagnostica en el seu servei de prevenció de riscos laborals alguna dolència, Atenció Primària no ho pot veure. Llavors, repetim i proves i diagnòstics, perquè no ens parlem entre nosaltres, no? Els metges no parlen, no poden compartir dades. I per altra banda, han sortit temes d'exigències normatives que a Ventura, que quan es van fer la llei de turisme, ara mateix han quedat obsoletes, no? I s'haurien de revisar. Per exemple, el tema de l'obligatorietat de canviar els llits, els llençols dels llits cada 3 dies, no? I quan tens una estància de 4 dies, potser no té sentit tenir aquesta rigidesa, no? Amb el canvi de llençols, però bueno, com aquestes han sortit més coses.
Aquestes són algunes de les conclusions d'aquest estudi, que és només la primera part del projecte. Està previst per l'any que ve fer una prova pilot. En què consistirà? Qui la farà?
Bueno, pues volem pilotar algunes coses. Una altra de les coses que han sortit és que no tenen formació específica ni estem intentant moure diverses rames, no? Implementar algun tipus de canvis en algun hotel, i provar a veure si això millora la situació, i per una altra banda fer formació més específica per capacitar les treballadores de pis, que per ara no tenen una formació ni un títol, no? Una persona fa de cambrera per necessitat i no està ni formada ni se'ls té en compte l'estat físic moltes vegades ni estan preparades, no? Nosaltres sempre ho dèiem a les discussions que es parlava, no?, que un bomber està preparat físicament per fer aquesta feina, però les cambreres no necessàriament. Llavors, capacitació i més informació i formació també serà una de les coses que intentarem fer. I crec que tot el sector ens està demanant que continuem aquestes discussions perquè ha sigut molt productiu i ha sigut molt enriquidor entre tots, i seure's tots els actors de la cadena de valor ha estat de molt, molt valor. La presidenta de les Kellys de Mallorca ens va dir els primers dies que elles mai havien tingut l'ocasió de seure's en una mateixa taula amb la Federació Hotelera i discutir, no? I al final s'han entès i han arribat a acords i ha estat molt, molt bonic, la veritat.
I d'haver tot d'una parlar amb ella, amb Sara del Mar, presidenta de l'associació Kellys Unió en Balears. Ara Pons, gerent del clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies. Adéu.
I d'haver, continuem encara amb aquesta qüestió. I és que en aquest projecte del qual en parlàvem ara també hi ha participat, com dèiem, l'associació Kellys Unió en Balears. Per això saludam a la seva presidenta, Sara del Mar García. Bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido participar en este proyecto?
Pues la verdad es que ha sido muy interesante, ¿no? Porque nos hemos sentado con diversas entidades con las que nunca habíamos... con las que algunas de ellas no habíamos coincidido nunca. Y al final, bueno, yo creo que hemos llegado a un consenso entre todas de lo que nosotras llevamos mucho tiempo reivindicando, ¿no? Que estos dolores crónicos que vamos arrastrando también es debido a la carga excesiva de trabajo que hay en el departamento de pisos.
¿Qué es lo que más preocupa de la situación laboral en estos momentos de su colectivo, de las camareras de pisos?
Pues ahora mismo es lo que te decía, ¿no? Que hay muchísimas camareras de piso que están, por ejemplo, dadas de baja por la Seguridad Social cuando deberían estar dadas de baja por la Mutua, porque el protocolo no sabemos por qué no funciona, porque cuando tú estás trabajando y tienes un dolor mientras trabajas, o te caes mientras trabajas, o llevas arrastrando un dolor debido a tu trabajo, no te lo reconoce la Mutua y tienes que estar batallando hasta que te lo reconocen o no, o pasas a la Seguridad Social porque no tienen medios económicos para poder coger un abogado y denunciar. Y luego se han puesto también sobre la mesa pues bastantes cosas, ¿no? Como decía Sara, que la escuchaba de fondo, que como lo que decía ella de los bomberos, ¿no? Que ellos tienen una formación física para trabajar pero nosotras no. Nosotras empezamos a trabajar el primer día. Hay gente que no sabe trabajar de camareras de piso, pero llegan a un hotel, piden trabajo, ahí las meten, y lo que hay es una compañera que es la que durante un par de días va con ella enseñándola dentro de sus posibilidades también, y luego ya nada, te dejan sola y tú lo que te han enseñado tú ya lo pones en práctica.
¿El estudio de carga de trabajo es suficiente? ¿Qué más se podría hacer, pensáis?
Bueno, el estudio de trabajo de carga es suficiente si se pone en marcha. O sea, no sirve de nada que se haga un estudio que luego no se implante en los hoteles. Si haces un estudio es para rebajar la carga de trabajo, porque para eso se hizo. Luego también ayuda, yo en mi modesta opinión, porque las tengo, las camas elevables, yo creo que son una ayuda esencial también en el tema de pisos. Y luego prevención, yo creo que no hay mucha prevención, porque sí que tenemos la prevención, pero no la tenemos continua. O sea, tenemos un departamento, una empresa de riesgos laborales que vienen una vez al año y te dicen cómo tienes que hacer o cómo tienes que realizar el trabajo, pero luego esa continuidad no está, solamente viene una vez. Y hay gente que quizás haya empezado a trabajar al principio de temporada y lo haya podido hacer, pero luego hay personas que han empezado a media temporada o casi ya al final que no han tenido esa formación, por decirlo de alguna forma. Yo creo que debería ser continuada o que hubiera muchas más para que sepamos dónde están los riesgos y cómo podríamos evitarlo, o en la medida de la posibilidad cómo se podrían evitar.
¿Estaríais interesados en que se volviera a repetir, por tanto, la experiencia?
Sí. Nosotras, yo creo que ha sido súper enriquecedora, porque ya te digo, nos hemos sentado con un montón de actores que no, de otra forma no lo podríamos haber hecho. Uh-huh. Hemos estado con médicos de cabecera, con el IBASAT, con la patronal, con la que nunca nos habíamos sentado antes, ni siquiera yo sí me había sentado con ellos, pero en el convenio, pero nosotras como Kelly nunca habíamos tenido la oportunidad de sentarnos con ella y yo creo que el estudio que se ha hecho, el proyecto que se ha llevado a cabo, yo creo que ha sido muy enriquecedor, pero sí, para todos en general, porque yo sinceramente te digo que me he llevado una grata impresión, porque creo que hemos coincidido prácticamente todos en la...
Arribem a les 8:45 minuts amb aquesta entrevista en Sara del Mar García. Continuem amb més notícies aquí a Betres Ràdio.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. El Consell Insular ha aprovat per unanimitat la declaració definitiva com a bé d'interès cultural i material de les Neules Calades, un reconeixement que permetrà que aquesta tradició rebi l'impuls necessari per continuar el seu desenvolupament. D'aquesta manera, les Neules passen a ser bé immaterial juntament amb les rondalles i la festa de la Beata de Palma. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenos días. Pues la verdad que a estas horas encontramos prácticamente tranquilidad en lo que son las principales carreteras de Mallorca. Si acaso solo destacar algo de retención en lo que es la llegada a Palma desde la autopista de Inca en el enlace con la vía de cintura, y también un poco de tráfico lento en la vía de cintura en sentido András a la altura de la salida de la calle Aragón. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Gracias, Laura. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Udema, en portada, el Consell Insular ha aprovat per unanimitat la declaració definitiva com a bé d'interès cultural i material de les Neules Calades, un reconeixement que permetrà que aquesta tradició mallorquina rebi l'impuls necessari per continuar el seu desenvolupament. Toni Escanelles, bon dia.
Bon dia, i d'aquesta manera les Neules passen a ser Vic, bé immaterial de Mallorca, juntament amb les rondalles mallorquines i amb la festa de la Beata de Palma. La consellera insular de Cultura i vicepresidenta del Consell és Antònia Roca.
Amb aquesta decisió culminam un procés que vàrem iniciar a principi de legislatura amb el nostre compromís de protegir el patrimoni immaterial d'aquesta terra. Per això, el primer que vàrem fer va ser crear el reglament que permetia dur a terme aquestes proteccions. I la primera protecció que vàrem posar en marxa va ser aquesta declaració de Neules Calades.
Sobre aquesta qüestió també n'ha parlat Antoni Sales, del Pi, i Joan Llodrà, de Més per Mallorca.
I dins aquesta llengua, en totes les seves varietats, en totes les seves també variants, i en totes les creacions literàries, cultes i populars, que hi pugui haver tot aquest conjunt fa la nostra cultura. I si en aquest conjunt li faltava una part, seria un conjunt coix.
Per què protegim una cosa que és viva? Certament, les neules són vives, però protegint-la, la dignifiquem i posant ciència i en garantim la perdurabilitat.
Mentrestant, l'Ajuntament de Palma declararà persona non grata al president del govern central, Pedro Sánchez. Així ho ha confirmat el Partit Popular de Palma, que donarà suport a la moció de Vox en què demanen la dimissió de Sánchez i que convoqui eleccions.
El ple de l'Ajuntament de Palma votarà dijous que ve una moció de Vox amb el suport del Partit Popular per declarar el president del govern central, Pedro Sánchez, com a persona non grata, demanar-ne la seva dimissió i que es convoquin eleccions generals amb un test que qualifica de personatge menyspreable. La declaració de persona non grata a un ciutadà espanyol no té repercussions legals, més enllà de les simbòliques i mediàtiques. Antoni Deudero, regidor de Mobilitat de Palma.
Perquè és vera que la situació ja és pràcticament insostenible en totes les novetats que dia a dia estem veient en els diaris, a la premsa, per l'activitat que estan fent els jutjats.
El text es va votar ahir a la Comissió de Serveis a la Ciutadania de Cort amb el suport de PP i Vox i està previst que es referendi en el proper ple del consistori el 18 de desembre.
A tot això, el govern invertirà en 3 anys 3,6 milions d'euros en la millora de l'estació intermodal de Palma. L'objectiu de les obres que es faran en fases és facilitar l'accessibilitat, la seguretat i la comoditat, entre les principals actuacions i la renovació de 10 escales mecàniques.
L'any passat ja es van iniciar un seguit de millores. Enguany, per exemple, s'han instal·lat uns grans ventiladors a les andanes de l'estació del TIP. Està previst que les obres finalitzin l'any que ve. La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha explicat que les millores d'accés aniran més enllà de les persones mobilitat reduïda.
Estem parlant de banys que tenen una part per ostomia. Ostomia són aquelles persones que van amb una bossa i que necessiten banys adaptats per poder buidar la bossa. Està el paviment podotàctil. El paviment podotàctil és aquest paviment groc que hi ha a molts espais públics que les persones invidents fan servir perquè és una guia.
El conseller d'Habitatge i Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat que la millora era necessària després de 20 anys sense fer cap actuació destacada a la intermodal i davant l'augment del nombre de passatgers. De fet, l'any 2021 hi passaren 5,8 milions i enguany es preveu tancar l'any amb 16 milions i mig de passatgers, quasi un 70% dels quals són residents.
Una nova señalàtica, una nova señalització, noves pantalles informatives, una nova oficina d'atenció a l'usuari. Es decir, estamos tocando los pilares esenciales de la estación intermodal para fundamentalmente cumplir 3 objetivos básicos. Mejorar la accesibilidad, que para nosotros es esencial.
Les millores que preveu executar Mobilitat a l'estació intermodal coincideixen també amb les demandes dels ciutadans.
Que arreglen los baños, que arreglen las escaleras, que es una verdadera vergüenza cómo está la estación.
Bueno, las escaleras, claramente, pero la están haciendo ya, entonces, bueno, lo demás va bien.
Me parece perfecto, porque por eso la gente, los ciudadanos, quieren estar bien.
I un apunt més, perquè s'han expedit un total de 39.000 targetes úniques de transport des que es poden sol·licitar aquests nous documents, que a partir del dia 1 d'abril de l'any que ve, recorda-m'ho, seran obligatoris els busos de l'AMT.
Canviant de qüestió, l'Autoritat Portuària de les Balears ha acordat prorrogar la concessió del Club Nàutic Portitxol durant 15 anys fins al 15 de desembre de 2040.
I la decisió queda vinculada a l'execució per part del club d'una inversió global de prop de 10 milions d'euros. L'acord, a més, implica modificar la concessió per incorporar més de 12.000 metres quadrats al mirall d'aigua, fet que permetrà reordenar i ampliar la dàrsena i els serveis nàutics del club.
D'altra banda, l'Autoritat Portuària prohibirà les party boats al moll de les Golondrines de Palma en la licitació del nou concurs.
I en la nova concessió, situada al passeig marítim de Palma, només es donarà servei a embarcacions per al transport de persones i es gestionaran els 2 amarraments que ha destinats al bus nàutic. El termini per la nova concessió no podrà superar els 10 anys.
A la plana educativa, els alumnes de l'Institut Mossèn Alcover de Manacor podran compaginar a partir del curs que ve els estudis de secundari i batxillerat en l'ensenyament professional de música.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, que ha visitat l'institut, ha explicat que fins ara els estudiants que volien seguir aquest itinerari havien d'anar al Conservatori de Palma. La conselleria considera que el Mossèn Alcover és el centre més idoni de la comarca perquè ja ofereix el batxillerat artístic i per la seva proximitat al Conservatori de Manacor. Ara l'Ajuntament i la conselleria signaran un conveni de col·laboració per implementar
implantar el programa.
Proposam que es curqui bé, es mossen el cove, tingui els ensenyaments també integrats de música per secundària i per batxillerat per tot l'alumnat de la comarca de Manacor que vulgui cursar aquests estudis. També era una demanda de les famílies, també era una demanda de l'Ajuntament.
El conseller Mas del mossèn Alcover ha visitat el CEIP mitjà de Mal de Porto Cristo, on es prepara un pla d'inversions per millorar i modernitzar el centre.
I una de les actuacions prioritàries és la reparació de la claraboia que es va aixecar per la ventada de fa unes setmanes. A més, també s'elaborarà un pla d'accessibilitat i s'actuarà per reparar l'escala d'emergències, també fer l'aïllament tèrmic del centre i millores a les façanes. D'altra banda, la conselleria urgeix l'Ajuntament a cedir un solar per fer una escala nova. Antonio Llodrà és la delegada municipal de Porto Cristo.
Ara baia, quan s'estava l'emergència, com aquestes platges, això són inversions, la reparació dels banys, pla d'accessibilitat, això són inversions i els ha de fer la conselleria. Per tant, ja la setmana passada vam estar en una reunió amb ells, havien tingut una altra, aquí en el centre, amb infraestructures, i vam estar mirant i avui han vengut.
I a Petra, l'Ajuntament ha aprovat de manera definitiva la modificació de l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana al carrer.
La nova normativa prohibeix escopir, orinar i defecar a la via pública. També desplaçar mobiliari urbà o elements col·locats per la policia local. També escalar edificis o monuments i utilitzar els jocs infantils per part de majors de 12 anys. A més, també prohibeix la circulació i estacionament a qualsevol lloc de la via pública que alteri la tranquil·litat de l'entorn. Tot això ho recull el Bolletí Oficial de les Illes Balears, el BOIP, després que no s'hi han presentat al·legacions durant el període que hi ha hagut d'exposició pública.
I a tot això, a Sapobla han començat ja les obres de remodelació de la plaça i del carrer del Mercat, unes obres que es preveu que s'allarguin fins a finals del mes d'abril. D'aquesta manera, arribam a les 8:55 minuts, continuem la informació aquí, a IBT Ràdio.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IBT Ràdio.
Vamos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento. Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
Són ara les 8:56 minuts. Anem amb la cultura. I avui és divendres i els pianos ens anuncien la renovació de la cartellera amb una proposta ben relacionada amb Balears. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, estem parlant de Soñando con Leones.
Penso que estava morta.
Penso sortudo, tadinho.
Até que a gente vai ficar pertinho.
Mas eu fico na de cima. A vista é melhor.
És una producció hispano-luso-brasilenya que va rodar-se en bona part a Mallorca, que ha comptat amb la producció de Cinètica Produccions i també amb la participació dels actors Toni Gomila i Assum Planes. Comèdia surrealista, commovedora sobre l'eutanàsia, molt d'humor negre, ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals el premi del jurat a la millor pel·lícula del talent balear de l'Atlàntida Film Festival.
Gente que huye no hace nada que no hiciéramos nosotros hace 4 días.
¿Confías en mí?
Frontera ens explica la història poc tractada de la ficció dels ciutadans que arriscaren les seves vides per fer passar pels Pirineus els jueus que fugien dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. Un drama de postguerra acadèmic i ben equilibrat dirigit per Judit Colell i protagonitzat, entre d'altres, per Asier Echandía, Miqui Esparvé i Bruna Cusí.
¿Estás aquí por política?
Yo he robado. Ladrona. No de joies, d'històries.
Inspirada també en fets reals, La vida fuera és l'adaptació de la novel·la autobiogràfica de Goliardia Sapenza, una actriu, escriptora i pensadora autodidàctica italiana, una avançada de la seva època que després de ser marginada durant anys ha esdevingut un símbol de resistència i llibertat creativa. La protagonitza Valeria Golino. Oh!
La policia cree que Ruffman, el ladrón de los tejados, puede...
I també basada en fets reals, aquest Ruffman, la història d'un home que va robar més de 60 McDonald's entrat per un forat al sostre i que va estar 6 mesos amagats en un Toys R Us.
I com cada divendres arribarem a les 9 amb els sons de la setmana.
Creemos que a veces la seguridad del paciente se puede comprometer por el cansancio del personal.
Nosotros queremos eliminar que no sea jornada complementaria y que sea una jornada extraordinaria y voluntaria.
Que se le reconozca desde el punto de vista profesional y retributivo para que los ciudadanos, vuelvo a decirlo, tengan a los médicos que necesitan y que se merecen.
Este partido lleva muchos años trabajando siempre a favor de la igualdad y a favor del feminismo, y en esa misma dirección vamos a continuar.
Anuncio que Paco Salazar tendrá que rendir cuentas en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado.
Tengo 24 años, visc amb mi mare, faig feina y a día de hoy pues está muy difícil independizarse.
Es complicado encontrar piso para compartir.
Yo vivo con mi familia, alquilo junto a mis padres.
Tirant l'odi, la resposta és legislar, legislar en positiu, en drets. I per això aquesta proposta en defensa del plurilingüisme.
Proposición de ley orgánica para acabar con el español como lengua oficial y común de todos los españoles y pisotear los derechos de los ciudadanos en toda España.
Pues se trata, señorías, de que los hablantes de catalán, euskera y gallego dejen de ser ciudadanos de segunda ante la administración central.
No por... No blood for oil. Thank you very much, Oslo. Thank you very much, Noruega.
For this reason, the cause of Venezuela transcends our borders.
Pep escrivia i publicava en els diaris, en opuscles, en revistes locals, és a dir, que tot està molt dispers. Per altra part, ara ho tindrem recollit, i jo crec que en Pep va ser un gran home, un gran escriptor, i paga la pena.
Són les 9, repassam els assumptes més destacats d'aquest matí de divendres, darrera jornada avui de la vaga de metges. El sistema públic, el comitè ha decidit mantenir-la després de la reunió d'ahir amb el Ministeri de Sanitat, en què no es va arribar a un acord, sí, però que han decidit continuar negociant i es trobaran de nou dimecres. Avui, igual que els darrers dies, els facultatius s'han manifestat ben prest, a les 8:30 a les portes dels hospitals. Des del Mateu Orfila de Mou, Gemma Carrasco, bon dia. Quines han estat les reivindicacions?
Bon dia. Ara mateix hi ha una quarantena de metges concentrats a les portes de l'Hospital Mateu Orfila i sostenen pancartes en consignes com "Prou ja" o "No és vocació, és explotació", tot plegat per fer visible un dia més el seu malestar amb el nou estatut marc que vol implantar el Ministeri de Sanitat. El seguiment de l'aturada a l'illa